Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Avui és tarda de ple municipal i s'aprovarà la nova regulació de tanatoris, els quals només es podran construir en polígons. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. També es donaran a conèixer els comptes de l'exercici del 2018, un any en què Sabadell ha tingut un superàvit de 10 milions d'euros. D'aquesta manera, el romanent de més de 37 milions d'euros i l'endeutament del 46%.
Veurem com responen els partits a totes aquestes qüestions, connectant amb la Karen Madrid des de la sala de plens. I aquesta tarda també hem sabut que hi ha hagut un nou detingut en relació la violació en grup de Sabadell.
Es tracta d'un home que va ser arrestat per la policia municipal de Mataró. Durant el dia d'avui, l'encausat declararà davant del titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell. L'home es troba a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la ciutat.
I en esports, el Sabadell tornarà a enfrontar-se amb un rival en ratxa diumenge a les 5 de la tarda.
Serà el València Mestalla, que ha sumat 7 dels últims 9 punts en joc. El club continuarà a potenciar les iniciatives per tenir una bona entrada de públic en el que torna a ser una final per als arlequinats.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passant gairebé 2 minuts de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Estem ja a les portes d'un divendres i un cap de setmana. Anem a veure què ens espera per aquests pròxims 3 dies. Ens ho explica l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Seguim de moment amb aquest temps tranquil. Li costa de canviar, però poquet a poquet anem veient símptomes de canvi. De moment, avui, amb aquest cel serè, algunes nuvolades que poden créixer cap a la zona del Pirineu, Prepirineu, alguna de més aïllada també cap a la banda del prelitoral, i temperatura que no canvia gaire. Màximes encara molt suaus a migdia, moltes al voltant dels 18, 19, 20 graus, però encara amb fred a primera hora del matí. És el que tornem a trobar demà a primera hora del dia, temperatures encara baixes, algunes d'elles negatives en zones de l'interior del Pirineu, Prepirineu, sobretot. I demà sí que veurem créixer núvols una miqueta més abundants, que podrien fins i tot deixar caure algun ruixat cap a la banda del Pirineu. A la resta, però, bàsicament amb sol, amb temperatura que tampoc canviarà gaire, i els canvis que dèiem, doncs, ens arribarien de cara a diumenge, quan podríem parlar d'un final de setmana més ennuvolat i amb algunes precipitacions. Però fins aleshores, temps tranquil i sense canvis importants. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que hem repassat l'estat del temps, anem a veure com està el trànsit. A la C58, a l'alçada de Terrassa, més d'un quilòmetre de cua en ambdós sentits i un en sentit Girona a l'alçada de Sant Cugat. A l'AP7, 2 quilòmetres de cua a l'alçada de Barberà, en sentit Tarragona. I a Barcelona trobem trànsit dens a la sortida 10 de la Ronda de Dalt i també sobre Sarrià, en sentit nord. També al nus de la Trinitat hi ha complicacions, en aquest cas 2 quilòmetres de circulació en els dos sentits. Entrem en matèria. La mobilització de les famílies dels alumnes de les escoles Virolet i l'Institut Can Llong ha marcat l'inici del ple municipal del mes de març. Desenes de famílies han entrat al Saló de Plens amb crits de no als barracons i de volem l'escola, volem l'institut, una protesta que ha provocat nombroses interrupcions. De fet, en la primera hora de la sessió només s'ha avançat en 3 punts de l'ordre del dia, que n'inclou una quarantena. Karen Madrid, bona tarda.
Molt bona tarda, Pere. Doncs l'atenció ha començat quan una de les famílies assistents al Saló de Plens ha volgut interrompre el ple per exposar les seves demandes. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, li ha dit que no era possible fer intervencions al ple si no estava en l'ordre del dia i ha començat doncs l'escalada de tensió fins al punt que han convidat les famílies presents al Saló a marxar i aleshores al sortir del Saló han començat a emetre més crits amb pancartes i cada cop doncs s'ha sumat més gent, tant aquí al Saló com després a la plaça Sant Roc, amb pancartes, famílies al complet, pares i amb els seus nens i els seus crits, demanant que es puguin fer aquests dos centres educatius del barri de Can Llong i assegurant que els seus fills també tenen drets, són igual de sabadellencs que la resta han dit i per tant es mereixen una educació digna. En aquests moments d'atenció hi han hagut interrupcions del ple, s'ha hagut de tancar la porta en diverses ocasions i l'alcalde Matías Serracant i el tinent d'alcalde i regidor Joan Berlanga han sortit i han anat a parlar amb ells a explicar-los que la situació ara està en mans de la Generalitat i de fet El projecte està en procés. Els dos, Juli Fernández i Joan Berlanga, s'han posat al costat dels veïns durant la seva intervenció al ple.
Els edificis aviat seran una realitat perquè en el camí de la construcció i de l'adjudicació estan, cosa que no havia passat en cap moment d'aquests darrers 10 anys en els que ningú havia fet res perquè fos realitat.
Una indignació que compartim i que serà nostra fins que aquests edificis escolars doncs, estiguin construïts, perquè compartim aquesta preocupació de fa anys doncs, amb la situació de temporalitat escolar de dos equipaments en els quals alguns escolars passaran bona part de la seva escolarització amb edificis provisionals.
En la segona hora del ple s'ha pogut avançar una mica més i de fet ja s'han fet algunes aprovacions, com per exemple la de la partida econòmica destinada a ESMATSA. És una partida de 4 milions d'euros. Poc més d'un milió van destinats a renovar el material que utilitzen els treballadors, mentre que la resta és una partida que l'Ajuntament es reserva per si l'ha de destinar a avançar l'amortització de les inversions pels pròxims 10 anys, una mesura que facilitaria la tresoreria d'ESMATSA en un moment en què precisament ha de fer front a les liquidacions del 2014 i del 2016. Recordem que és una qüestió que està als tribunals perquè s'assegura que ESMATSA ha fet uns serveis que no han estat contractats i que ha cobrat de més aquests dos anys. Josep Ayuso, el portaveu del PSC, ha acusat en aquest punt de cínic l'equip de govern i ha assenyalat que els problemes de tresoreria d'aquesta empresa són conseqüència, diu, de la persecució que s'ha fet aquests quatre anys contra ESMATSA. D'altra banda, també a la recta final del ple que se seguirà parlant d'ESMATSA a través d'una moció d'UGT que reclama que es garanteixi l'estabilitat de la prestació d'aquest servei de recollida de residus i de neteja viària. Ara s'acaben d'aprovar els canvis en la regulació dels serveis funeraris que fixen que on es podrien instal·lar nous tanatoris a la ciutat, també després d'una polèmica veïnal amb el tanatori que s'havia d'instal·lar a la Rambla Ibèria. Ara només es podria instal·lar un tanatori a Can Roqueta, als polígons de Gràcia, de Sant Pau de Riusec, de Can Gambús i als tres polígons del Ripoll, Idexa, La Llanera i Can Quadres. Ara mateix s'està debatent el punt per recuperar el projecte per convertir Covadonga en un balcó de cara al Ripoll.
Moltes gràcies, Karen. Estarem atents a totes les novetats que ens aporti aquest ple municipal a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell i també del portal web radiosabadell.fm. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
I coincidint amb el ple, hi ha més protestes. En aquest cas, la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell ha convocat una roda de premsa a la porta de l'Ajuntament. Per saber què s'hi ha dit en aquesta convocatòria, connectem amb l'Helena Molís, que l'ha estat seguint. Bona tarda.
Bona tarda, Pere. Doncs en aquesta roda de premsa, el president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Jaume García, ha explicat les queixes que tenen sobre l'acció de l'actual govern i també ha volgut remarcar totes les portes obertes que el quadripartit actual deixa que, segons García, s'hauran d'abordar en la següent legislatura. Segons García, hi ha hagut regidories de l'actual govern que s'han negat a reunir-se amb les associacions de veïns. Des de la FAP també han denunciat la falta d'un projecte de ciutat. Un projecte que, segons García, seria fàcil, ja que ja té algunes de les bases establertes, tot i que tampoc s'han complert, com per exemple la pacificació de la Gran Via. Un altre dels punts que des de la FAP han denunciat és el dèficit d'equipaments públics que segons ells pateix la ciutat, com per exemple han remarcat la manca d'una residència per la gent gran o un dèficit de centres escolars. També han reclamat un replantejament del riu Ripoll i també la creació d'un marc de reflexió per la ciutat. Així, a mode resum, asseguren que, tot i que el consistori ha tirat alguns projectes endavant, els ha faltat, segons la FAP, tenir més en compte les problemàtiques viscudes als diferents barris.
Moltes gràcies, Helena, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Notícies vespre.
I us ho dèiem en titulars, el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell prendrà declaració en les pròximes hores al nou detingut per la seva relació amb la violació múltiple de Can Feu. La policia local de Mataró el va detenir ahir i a hores d'ara es troba a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sabadell.
La detenció arriba una setmana després que el magistrat decidís deixar en llibertat un dels dos homes empresonats per l'agressió sexual després que els informes forenses no trobessin coincidències amb cap de les mostres genètiques preses a la víctima. En total, ja són 9 els detinguts per la seva vinculació amb el cas, 7 dels quals es troben en llibertat provisional amb mesures cautelars. Un d'ells va comparèixer amb diversos dies d'endarreriment i per això el jutge de Sabadell avisa que podria haver comès un delicte de trencament de mesura cautelar. Així mateix, el magistrat ha emès un ordre de recerca i presó per un altre dels investigats que no va presentar-se a l'audiència de Barcelona. Hi ha una altra vista sobre un altre investigat, encara està pendent de resolució. Els fets van tenir lloc el passat 3 de febrer, una antiga sucursal bancària que estava abandonada a Sabadell. La víctima, de 18 anys, va sortir de festa vista pel centre i un home l'hauria portat a la força fins al local on diverses persones van agredir-la sexualment. La jove va aconseguir fugir pel seu propi peu i una parella que anava en cotxe la va dur a les dependències de la policia municipal on va presentar la denúncia.
Sabadell ha sigut avui una de les protagonistes del judici al procés. Tres agents dels Mossos d'Esquadra, testimonis al Tribunal Suprem, han acusat el tinent d'alcalde Juli Fernández de no mediar amb els manifestants concentrats a la porta de la residència de Joan Ignasi Sánchez el 20 de setembre de 2017.
La Guàrdia Civil va entrar a primera hora del matí aquell dia 20 a la casa de Joan Ignasi Sánchez per detenir-lo. De seguida, centenars i centenars de sabadellencs es van anar plegant a la porta de la residència per protestar contra aquella detenció i impedir la sortida de la comitiva judicial. Un d'aquests manifestants era en Juli Fernández, tinent d'alcalde de la ciutat. Avui, davant del jutge Marchena, la gent ha assegurat que van identificar Fernández i que, en demanar-li que li diés amb els concentrats, va ajudar a sortir la comitiva judicial. El republicà s'hi va posar argumentant que compartia el mateix ideari que els manifestants.
Posteriormente, mi inspector me dijo que había hablado con el teniente de alcalde, el que había sido durante 2 años alcalde de Sabadell, con lo cual tenía una relación institucional, para intentar mediar sobre estas personas. El teniente de alcalde le dijo que él estaba allí como una persona más, que no podía hacer nada más y que pensaba igual que el resto de las personas que estaban en ese sitio.
Els agents dels Mossos d'Esquadra presents en el registre a Sabadell han assegurat que no van detectar que ningú organitzés la manifestació i que els concentrats duien a terme una resistència pacífica. Tot i això, l'agent número 13.143 ha assegurat que els concentrats els van insultar i que en diverses ocasions els van agredir amb empentes i patades.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Des de les 6 de la tarda s'està celebrant a l'auditori de la Diputació d'Alacant la Junta General d'Accionistes del Banc Sabadell. El president de l'entitat, Josep Poliu, ha donat a conèixer el benefici del 2018 que ascendeix a 328 milions d'euros, una xifra molt marcada pels problemes amb la migració tecnològica de la filial anglesa del TSB, que va comportar pèrdues extraordinàries al Banc de la Ciutat.
Aquest ha estat un dels elements més destacats de l'exercici del 2018, però Poliu també ha posat sobre la taula altres temes, com el creixement de l'economia espanyola, el qual considera robust, situant-se en un 2,5% en tot l'any. En canvi, ha criticat una sensació d'inseguretat jurídica arran del debat que hi ha hagut sobre l'impost d'actes jurídics de les hipoteques i la seva possible retroactivitat.
I després d'aquest repàs al conjunt de l'any, Oliu ha repassat els punts de l'ordre del dia de l'Assemblea.
Exactament, el primer dels quals serà l'aprovació dels comptes. Un altre punt important pels accionistes serà l'aprovació, si ho consideren oportú, de la distribució del dividend de 0,03 euros per acció. També hi haurà canvis de la junta directiva de l'entitat, nomenat en nous consellers. Un dels càrrecs en joc és la reelecció d'Oliu com a conseller executiu.
Y en mi caso pues me toca hacer la reelección. El consejo tuvo la digamos la idea o la amabilidad, digamos como o, en fin, más bien la idea que la amabilidad de plantear que me volviera a presentar. Y evidentemente tienen mi compromiso para seguir de presidente ejecutivo durante los próximos 4 años que dura el periodo de reelección como consejero.
Com a novetat d'aquest any hi ha l'aprovació de l'estat d'informació no financera, un punt que s'inclou per una llei aprovada el 28 de desembre i que vol que es fiscalitzin les polítiques de diversitat i igualtat de les entitats financeres.
I ara parlem de cultura perquè la música seguirà sonant entre els quadres de l'Acadèmia de Belles Arts. L'entitat continua el cicle Sonen, que ha programat en 4 mesos 4 artistes i bandes locals. Aquest dissabte serà el torn dels Tancats per Defunció, que presentaran algunes novetats com les cançons que formaran part del disc que preparen per aquest any.
Els sabadellencs van publicar a finals del 2017 Temps de Dubtes, el disc que en va trencar el silenci discogràfic de 21 anys i amb el qual ara es volen reenganxar l'escena musical amb el seu estil de rock melòdic i lletres ben traçades. Però al concert de dissabte, Papell avança com seran les noves cançons.
Entrenarem, rodarem unes 4 o 5 cançons noves de les que estem gravant ara. Farem una actuació on també repassarem uns quants dels hits de la banda. Farem també algunes covers, algun Van Morrison, inclús ens atrevirem amb algun Zappa. I també farem doncs, algunes temes que sempre fem en directe, dels que més ens agraden de la nostra discografia antiga, no?
Les entrades per aquest concert de dissabte a les 10 de la nit de Tancat per la Defunció, la banda que lidera Jaume Papell, valen 5 euros i només 2 pels socis de l'Acadèmia de Belles Arts. Repassem altres notícies que ha donat el dia d'avui. Elisenda Alemany renuncia a l'acte de diputada del Parlament.
En un comunicat, la castellarenca considera que ja no té sentit continuar la seva feina d'intentar redreçar el rumb de Catalunya en Comú per tornar als valors originals de la formació, ha dit. Alemany també ha assegurat que ara se centrarà en renovar les agendes públiques des d'una visió progressista i sobiranista. Recordem que fa unes setmanes es va incorporar com a número 2 de la llista d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, que lidera Ernest Maragall.
La recaptació de la quarta bicicletada, organitzada per Ciclos Trujillo, una botiga de Can Rull, es destinarà a la delegació sabadellenca de la Fundació Diabetis Zero.
L'entitat implantada des de fa pocs mesos a Sabadell recull fons a la investigació de la diabetis tipus 1 en nens. Així ho ha explicat la presidenta de Diabetis Zero a la ciutat, Anna Fernández. Són declaracions al programa Al Matí.
Des de les 9 fins a les 3 de la tarda hi haurà el que seria el recorregut, també hi haurà diverses sorpreses, o sigui, hi haurà carreres de sacs, hi haurà jocs virtuals, que serà un matí per compartir el que seria d'esport, família i diversió assegurada.
Actualment la diabetis tipus 1 afecta 700.000 persones, de les quals 30.000 són nens de menys de 15 anys.
Sabadell per la República vol impulsar una consulta ciutadana sobre la continuïtat de la monarquia a l'Estat.
Els terminis que es plantegen l'entitat són fer-la a l'estiu, després dels dos processos electorals, o deixar-ho ja per la tardor. Una decisió que prendran en funció del suport popular i associatiu que tingui aquesta proposta. Feliu Crespí és membre de Sabadell per la República.
En aquest moment ens estem plantejant ja prendre contacte amb altres entitats d'altres localitats de la comarca i s'està ja en contacte per aquesta i per altres iniciatives a nivell estatal amb altres organitzacions de tipus republicanista.
Tot i que no serà vinculant ni tindrà cap repercussió política, l'entitat vol posar el tema sobre la taula i estendre la consulta a altres zones del territori.
La plataforma d'afectats per la hipoteca i la crisi atén una mitjana de 150 casos de desnonaments de manera anual, cosa que suposa que en els seus 8 anys de vida n'ha atès 1.200.
L'entitat va néixer per donar resposta a les persones que es quedaven al carrer en no poder pagar les quotes hipotecàries de casa seva. Ara, però, el gruix de les accions es concentren en casos de lloguer o fins i tot ocupacions. En tots dos casos, però, la voluntat de l'APA és buscar solucions alternatives perquè les persones afectades tenen la voluntat de pagar. Ho ha explicat Aida Guidus al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Que la feina de servei social potser és aquesta, no? De buscar una solució habitacional a les persones que no tenen accés i que per sobresaturació no s'arriba fent, nosaltres treballem perquè aquestes persones puguin arribar a viure tranquil·lament, perquè també entenem que ocupar-nos és una situació estable i que la majoria de gent que venen a la PA són famílies amb nens, amb menors. Llavors, no és una situació que es pugui mantenir molt en el temps.
La PA celebra aquest dissabte el seu 8è aniversari amb una festa a la Granja del Pas amb les actuacions musicals dels Van Tombats, els Sentinelles d'Arquemis o els Músics de Gràcia.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Tres apunts de fora de la ciutat i la comarca. Casado diu que Iceta ha revelat el full de ruta que Sánchez va pactar amb Torra.
El líder del PSC va afirmar dimecres que el 65% dels catalans vol la independència, que ha de trobar un mecanisme per fer-la possible. Tot i que Iceta ha rectificat avui aquestes paraules, aquestes encara porten cua. Per exemple, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dit avui que el referèndum no té cabuda dins del sistema constitucional.
Arxivada la denúncia de Puigdemont pel suposat seguiment al seu cotxe a Bèlgica.
La justícia belga ha arxivat la denúncia de Carles Puigdemont per la presumpta col·locació d'una balisa de seguiment al seu cotxe, segons informa un diari d'aquest país. Els col·laboradors de l'expresident van presentar una denúncia perquè sospitaven que les autoritats espanyoles havien instal·lat el dispositiu sense comunicar-ho a la policia belga, i això hauria facilitat la detenció de l'expresident.
Renfe aparta nou vigilant anunciat per racisme per reduir un jove a cop de porra.
La plataforma És Racismo és la que ha difós les imatges a la xarxa, considerant brutalitat racista i desproporcionada l'actuació dels agents. Els fets van passar aquest dimecres cap a les 9 del vespre a l'estació de Plaça Catalunya.
8 minuts per 8:15 és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El València més talla, rival d'aquest diumenge del Centre d'Esports, ha sumat 7 dels 9 últims punts. És una tònica que s'ha repetit en els últims enfrontaments dels arlequinats. L'equip amb qui es veu les cares arriba amb bona dinàmica. Sergi Parr, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Concretament, els 5 últims rivals del Sabadell han acumulat 3 jornades sense perdre en el moment d'enfrontar-se als de Quico Ramírez. El duel contra els valencians, 18ens a la classificació, és una nova final, i tot i haver-se d'enfrontar encara altres rivals directes com el Castellón, l'Alcoyano o l'Egea, el migcampista Àngel Martínez no vol mirar més enllà d'aquest diumenge.
La meva vista no va més enllà del partit de diumenge, no puc veure més enllà. La veritat que és tot es mira, no? Tot es pensa i tot és important ara mateix, i som conscients, no? Quan juguem contra algun rival d'allà baix, som conscients de l'average per tot, però ja t'he dit que l'equip no s'estarà d'hòsties i anirà a guanyar. Necessitem 3 punts, necessitem sumar a casa i necessitem enxufar una altra vegada la gent, i estic segur que quan aconseguim la victòria, l'equip tirarà endavant amb el plantell, l'afició que tenim que treure això sí o sí.
El partit amb el València Mestalla és diumenge a les 5. Avui, per cert, també s'ha confirmat l'horari de la 32a jornada. El Badalona-Sabadell es disputarà el diumenge 7 d'abril, també a les 5 de la tarda, al Municipal de Badalona.
I no abandonem el Centre d'Esports perquè el seu filial juga també aquest diumenge. Els arlequinats visiten el camp de la Gramenet, pràcticament sense aspiracions a ocupar els primers llocs de segona catalana, després d'estar un mes i mig sense guanyar.
Són 3 empats i 3 derrotes en les últimes 6 jornades. Els problemes pel filial s'acumulen entre lesionats i falta d'efectius. Tot plegat ha provocat que l'equip hagi baixat posicions a la taula. El tècnic Pablo Becerril creu que s'ha arribat a una situació límit.
Jo veig l'equip fatigat, mental i físicament. És el que et dic, aquesta setmana hem jugat 2 migcentres, un dels quals estava amb 39 de febre i l'altre estava lesionat. Això portem moltes setmanes fent-ho i els jugadors, doncs, òbviament, els hi passa factura. I ara mateix l'equip està en una situació complexa per aquest desgast de totes aquestes jornades des del Nadal en condicions no gaire bones, i per tant, doncs, bueno, entre tots hem d'ajudar-los a competir en les millors condicions.
El rival, per contra, és tercer classificat i està a 2 punts del líder. El duel és diumenge a les 12.
I també a segona catalana, la Sabadellenca, que té un punt menys que el Sabadell B, s'enfronta diumenge al Cardedeu.
El partit és al Municipal de la Creu, un estadi on els taronges no es deixen cap punt des del 25 de novembre. El tècnic local, Jesús Rueda Betis, fa les xifres de la salvació del seu equip, tot i estar ja 11 punts per sobre.
Nos quedan 6 puntos para salvarnos y eso de lo que tratamos, de ir partido a partido y conseguir los 6 puntos considerantes mejor y quedar lo más alto posible en la clasificación. O sea, el domingo es un partido importante contra el Cardedeu y esperemos conseguir los 3 puntos.
El duel amb el Cardedeu, novena taula, és diumenge a 12:15.
L'Or Gràcia es queda sense una peça clau per afrontar el tram final de la temporada de la Primera Nacional d'handbol. Avui s'ha fet oficial la marxa del lateral dret Dani Peiró, que fa el salt a la Liga Sobal.
És a dir, la màxima categoria estatal d'handbol. Peiró marxa al Balonmán Cangas i compaginarà el primer equip amb el filial, que milita com el Gràcia a la Primera Nacional i lluita per aconseguir la permanència. Gerard Gomis, tècnic gracienc, valora així de descontent la marxa del jugador.
Quan a un jugador jove se'l truca i se li posa un caramel a la boca i vine a provar i a veure què tal i a veure si al final et quedes, doncs al final el nano està clar que decideix marxar. Jo el que no comparteixo és el moment d'aquest equip que té de trucar. Ara, a final de temporada, doncs decideixen trucar a un equip de nacional i endur-se un jugador i ja està, sense importar-los res més que ells mateixos.
Peiró, de 22 anys, va arribar al Gràcia provinent del Cerdanyola fa dues temporades. Ara es posarà sota les ordres de Magí Serra, extècnic del Gràcia i que actualment entrena els gallecs.
Òscar Salguero torna a la competició aquest cap de setmana i ho fa amb la disputa del Campionat d'Espanya de Natació adaptada per comunitats autònomes. Una cita que se celebra a Madrid i que donarà els primers bitllets per al Mundial Paralímpic del pròxim estiu.
Un Mundial que, per cert, encara no té seu fixa després que retirés l'organització a Malàisia. A Madrid, Salguero competirà en 5 proves, 100 esquenes, 50 i 100 braça, 50 lliures i 200 estils. La idea del barri dels Marinals és aconseguir la classificació per al Campionat del Món per la via ràpida. El vigent campió de la Triple Corona serà una de les principals estrelles a la Piscina Mundial 86 de Madrid, que acollirà el Campionat d'Espanya aquest dissabte i diumenge.
I el femení del Club Falcons afronta un cap de setmana transcendental per intentar colar-se a les fases d'ascens de la Divisió d'Honor. L'equip de Joan Nogueres tanca la temporada amb una decisiva triple jornada.
Tres compromisos que es disputaran a Cal Balzac contra els Amics de Terrassa, les Reguera i el Badalona. Guanyant tan sols un d'aquests duels, les falconistes es classificarien per les fases. El tècnic Joan Nogueres té clar quin d'ells és el més assequible.
Els Amics i Badalona són rivals bastant, bastant durs, per tant, en cap moment tenim la victòria assegurada. Senzillament l'haurem de lluitar i el d'Esparreguera probablement a priori sembla el partit més assequible, però res es dona per segur aquí, anem a lluitar-ho. Com dius tu, esperem mantenir l'embranzida d'aquest campionat d'Espanya, diguéssim, mantenir el bon moment de forma, la motivació del Campionat d'Espanya per poder aconseguir una victòria o les tres victòries, si podem.
Els partits es juguen el dissabte. En cas d'obtenir el triomf necessari, el Falcons acompanyaria el Natació Sabadell a les fases. El club ja classificat afronta amb tranquil·litat els duels amb el Reus i el Mediterrani. Tot i això, les nadadores no saben ara per ara si assistiran a les fases. Encara han de prendre la decisió de si l'any que ve voldrien jugar a la Divisió d'Honor.
I en la categoria masculina, els Falcons, igual que el sènior femení, afronta una jornada clau contra un rival directe en la lluita per l'ascens a Divisió d'Honor, el Badalona.
Els falconistes visitaran la pista del cinquè i només val la victòria. Els homes de Joan Noguera són segons, però un partit més que els competidors directes. El tècnic assegura que l'equip està preparat per encarar aquesta important cita.
Estem molt animats, la veritat és aquesta. Portem una bona ratxa a les últimes jornades, estem jugant bé, estem aconseguint els resultats. Per tant, sempre mirant endavant i esperem tornar amb la victòria de Badalona.
Aquest duel de Primera Nacional arrencarà dissabte a les 6, un esglaó per sobre, a la Divisió d'Honor que els falconistes intenten ascendir-hi. El Natació Sabadell rep dissabte a les 5 al Borges. El club, amb la permanència ja assegurada, podrà disputar el partit amb més tranquil·litat.
Gràcies, Sergi. Un minut per dos quarts de vuit. Nosaltres marxem. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o al portal web radiosabadell.fm. Però no marxeu perquè a les 8 parlarem d'òpera i a les 9 Xocolata Express amb Pere Massaguer, que ja el tenim per aquí a la ràdio. Ens escoltem demà. Que vagi bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.